fins al camí de l'alegria i que l'autopista d'Inca s'apobla, informa la DGT al seu visor del trànsit. Hi ha els vials de la vora via ocupats per tasques de manteniment, per tant, cal extremar o vigilar la conducció en aquesta àrea. Fins aquí les notícies de les 11 TV3 Ràdio. Més informació a l'emissora pública quan siguin les 12. Fins després.
Més informació a ib3notícies.com.
Hola a tots, jo sóc na Regina Cortés i això és No Venim amb Manual, el programa per nens, joves i famílies d'IB3 Ràdio que, com sempre, arriba carregat de continguts. Començarem aquesta primera hora de programa amb continguts relacionats amb educació i criança. A la secció de l'especialista parlarem sobre com afrontar les petites tensions i aquelles situacions que ens costa gestionar quan arriben els canvis de rutina, de ritme i els compromisos familiars propis d'aquestes festes. Seguirem, com sempre, en tertúlia. Avui parlarem sobre com evoluciona la relació entre pares i fills. I ho farem des de la perspectiva de joves d'entre 18 i 30 anys, que han passat no fa tant per aquesta etapa, però que al mateix temps ja són adults, i els és més fàcil posar-se a la pell de les dues parts. I també avui estrenarem secció, tutorials intergeneracionals. Avui una mare i una filla parlaran sobre com han canviat aquelles gravacions casolanes dels adolescents. Els hi direm podcast, tot i que abans no es pujaven a internet. És a dir, que passarem d'escasset en el món digital. I com sempre, també descobrirem diferents iniciatives relacionades amb educació i criança. Estau preparats? Idò, arrenca la primera hora de No Venim amb Manual. Les vacances de Nadal, que ja s'aproximen, són una època per gaudir en família, plena d'il·lusió, de rituals que ens agraden, però també és una època amb més, podríem dir, intensitat. Canvien les rutines, hi ha molts compromisos familiars i un ritme diferent del de la resta de l'any. Tot això fa que dins les famílies a vegades apareguin petites tensions o situacions que ens costa gestionar. Per veure com podem abordar aquests moments, avui ens acompanya el nostre psicòleg, en Joan Soler. Bon dia, Joan, com estàs?
Molt bé, amb ganes de xerrar d'aquests temes.
Molt bé, sí, perquè ja tenim aquí el Nadal, d'aquí no res.
Està fet.
I necessitam a vegades aquestes pautes i consells per dur aquests moments. Quan els infants tenen les vacances de Nadal, les rutines, òbviament, canvien. Mm-hmm. Si els pares no en tenen, encara s'han de fer més malabars per organitzar-se. En aquest context, Joan, com podem plantejar aquests 15 dies, aproximadament, que tenen de vacances, perquè ells notin que són vacances, tinguin temps de jugar, de descansar, però sense que després sigui molt difícil tornar a la normalitat?
És un, com has ben dit, un malabar, val? I un poquet de màgia, val? Però sí que s'hi ha de prendre consciència, perquè és obvi que estan de vacances, pot ser que els pares no completament, però sí que hi haurà un moment que tots estarem aturats, val? Manco la meitat de les vacances escolars, els pares també solen estar aturats, i hem d'anar molt alerta a no generar segons quines dinàmiques amb horaris que després mos poden donar problemes, i m'explic. Els videojocs estan molt presents a la vida de joves d'ara, i podem deixar-los jugar un poc més, però hem d'anar vius en el moment. Jo sempre recomano que quan comenci el curs sigui completament incompatible aquest nou hàbit que s'establirà. Per exemple, que juguin un poc més de matí, perquè després a les 8 se'n van a escola, a les 9, com a molt tard.
No s'haurà instaurat l'hàbit, perquè no podràs, no podrà, serà possible.
No podran fer-ho, serà incompatible, val? I després s'hora baixa, pues, tenen seus trulls, esport, activitats extraescolars, bla, 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 i aquí tampoc hi haurà molt de marge de maniobra, i després dutxa, sopars i pràcticament a dormir, val? Que és una recomanació que també faig moltes vegades per l'estiu, val? Intentar ficar les coses que venen de més a moments que després automàticament se convertiran en incompatibles i que no haurà marge de negociació, manipulació... Sé que és un poc fer aquesta paraula, però ho fan, els infants, per tal de seguir tenint aquell privilegi.
Uh-huh. Molt bé. Anem a seguir amb més situacions que se solen generar en aquestes dates. Un altre clàssic són els conflictes entre germans, també, no? Hi ha molta excitació per el moment, per la màgia del moment, estem junts, regals, com a tema de fons, també. Clar, com podem gestionar aquests petits conflictes del dia a dia, també tenint en compte l'edat?
El concepte que hi ha davant del conflicte és compartir. Val? Un concepte que se treballa des de molt petitets, val? Però que quan arriba a l'adolescència i s'infància i adolescència, pues, s'ha com perdut allò que havien treballat, però és un egoisme molt marcat, i es vera que les emocions positives, de il·lusió, de la novedat, de lo millor d'aquelles juguetes o tal, pot fer que hi hagi un xoque de trenes. Val? Aquí la feina és marcar el límit. Marcar el límit a l'hora de compartir, marcar el límit d'ús dels espais, i després hi ha una recomanació que a vegades és controvertida, però que per jo, durant la pandèmia, va ser molt important a tota la família, tenir temps per estar tot sol. Un tot sol no se pot discutir amb ningú. Val? I genera un espai on tu ets completament lliure de fer, durant aquella estona, el que tu bonament puguis o vulguis amb els recursos que tens. I també ajuda a calmar. Val? En lloc de fer-ho després, com a càstig, com a intervenció ambiental, separar les dues persones que s'estan discutint, que estan lluitant per un recurs, per un espai, per un material, afavorir que també hi hagi aquests espais a on puguin esplear-se individualment.
Mm-hmm. Interessant. Un altre conflicte, no, més bé pressió que viuen els pares durant les vacances, és aquesta sensació que han d'omplir els dies d'activitats perquè els infants ho passin molt bé, aprofitin al màxim aquestes festes, i en el final això moltes vegades fa que tots acabem a més saturats. Mm. Com poden trobar un equilibri? Sento una miqueta objectius perquè gaudeixin però sense sentir aquesta pressió constant de fer plans.
Clar, només sentir la paraula saturar ja per si mateixa genera estrès. Mm. Val? I jo crec que és la paraula completament oposada a vacances. Val? Les vacances són un moment per fer plans diferents en els que fem de diari o de cap de setmana, més bé. S'apareixeria més un cap de setmana perpetu en les vacances. Val? Però també és important descansar. Descansar vol dir estar a casa tranquil·lament, fent una timba de joc de taula, una marató d'una sèrie, d'una pel·lícula d'aquestes que venen per sagues superllargues, i també combinar-ho amb plans fora. I un altre pic torna a treure el concepte de dividir, val? A vegades, si anant tots en comandita, pues, estan tot el dia junts, tot el dia a casa, tot el dia aquí, tot... arriba que la cosa se tensa molt. Val? Si la família ho permet, si l'estructura familiar ho permet, és interessant fer plans a trossos. O que els nins vagin a caspre dins una estona, o que ha un cosí, que jo que sé, que s'ho passa molt bé jugant, i els papàs mos quedem en el sofà mirant el sostre. Ara anava a dir, mos anava a fer una volta, anava a mos quedar mirant el sostre. Val? O un pare o una mare s'endú, si són diversos infants, ens endú i fan una cosa que els hi agrada molt, i que potser al pare no li agrada tant, i el contrari. És a dir, és aquest amollar i trobar-se, amollar i trobar-se, que mos pot donar la sensació de desconnectar i de disfrutar d'allò que estem organitzant.
I clar, també tenim la variable de fills adolescents, que aquí passa una mica a l'inrevés, que a vegades no volen participar en els plans familiars nadalencs, i això genera tensió amb els adults, que hi posen molta il·lusió en aquell pla, menys si li agrada, i no potser no mostra la il·lusió que esperàvem. Com ho gestionem? Perquè hi hagi un punt d'equilibri entre respectar el seu espai, perquè ja comencen a demandar-ho, i mantenir cert esperit familiar, podríem dir.
Clar. Anem a fer un exercici de perspectiva, val? On els temps que han passat des del naixement d'aquest fill que ara és adolescent, anem a posar-li 15 anys, val? En els 15 anys que mos ha passat a nosaltres com a pare per damunt, com a pares per damunt, és vera que quan ets pare i això, pues, canvies moltes coses, val? Però essencialment som els mateixos que fa 15 anys, val? Quan l'adolescent ha passat de ser un infant extremadament dependent dels seus pares a ara cercar la seva independència. Hem d'entendre aquesta diferència evolutiva que hi ha entre les dues persones, i és normal que els adolescents, diguem, puguin fer menys coses amb els seus pares, però també han de respectar aquest desig dels pares, que sempre seran fills nostres, aunque tinguem 80 anys, si és que els pares encara són vius, val? De compartir. Lo qual aquí hi ha l'exercici de tolerància. Hi ha que cedir activitats en família per la part de l'adolescent i hi ha que cedir activitats sense l'adolescent per part de la família. No hi ha una recepta. Hi ha, quan xerràvem a altres ocasions, hi ha línies vermelles. Hi ha, mira, jo el dia de Nadal m'agradaria que dinassin tots junts a casa predina, com feien tots els anys, la predina ja major, i l'adolescent hauria de dir, ostres, a veure, que la predina major, bueno, vinga, anem a dinar el dia de Nadal. Però a lo millor per la segona festa s'anava que una tia de no sé què, i se la té un pla amb amics, pues ja està bé. Val? Però un dia ha de ser sí, l'altre dia pot ser d'acord, i anar negociant els plans. Poden ser també plans més suaus, com que té dos germans més petits, tot m'ho anem al cinema i l'adolescent diu, jo pare de veure una pel·lícula de Disney, me'n vaig amb els amics a veure la darrera d'allò que sé. Val? I d'alguna manera això se pot
negociar.
Sí. És molt important.
Molt bé, ja arribem a una pregunta realment complexa, perquè a les festes hi ha molts dinars, molts sopars, moltes trobades en la família extensa, podríem dir. I aquí sovint apareix un tema delicat, que són les diferències de criteri sobre normes, sobre criança, potser els padrins són més permissius, hi ha familiars que opinen sobre com cria un i com cria l'altre, comentaris que de vegades incomoden, pares que se senten jutjats però que no volen discutir davant tothom. Totes aquestes situacions de vegades se generen quan hi ha tanta família junta. Com ens recomanes gestionar aquestes situacions des de les diferents perspectives, no només de les dels pares i mares, sinó pot ser també d'altres membres de la família?
Bé, això és per un capítol sense...
Sí, ha de ser resumit.
Exacte. És complicat, això. El tema de la família extensa mos han d'ubicar en dos escenaris diferents. Hi ha famílies que són superpinya i que el dia de Nadal és un dinar més. S'han vist la setmana passada, s'han vist l'altre, val? I aquest seria un escenari que serà el segon que tractaré. I altres famílies que són un poc més distants, el que és el concepte de família extensa, que en aquestes, la primera recomanació és pensar que no mos veiem molt. Com que no mos veiem molt, un poc tot el que me diguis, no m'afecta gaire. No m'agrada, però tampoc em faré un gra massa. Perquè potser no tothom veurà fins l'any que ve. Sé que és una situació un poc així complicada, però...
Tampoc te coneixen tant i saben el teu dia a dia igual.
Sí, però se permeten opinar, que aquest és un poc el fet que mos incomoda, que mos molesta. Val? La qual, si són persones de baixa freqüència de relació, per molta estima que li puguen tenir, pot ser un cosí que de petits eren com a germans, però que ara pràcticament no mos veiem, pues recoman... aguantar la compostura, calma, i deixar-ho un poc passar, no? I reconduir en les habilitats que s'espera que tenim els adults, reconduir la conversa cap a una altra part, o en un cas un poc més extremat, agafar i anar al banyo, i allà calmar-se un poc, fer una respiració, tirar-te un poc d'aigua fresca, i tornem a sortir, i en dues o tres horetes això s'ha acabat, i fins l'any que ve no tornarà a córrer. Anem a posar-me a l'altre escenari, que és un poc més delicat. Persones d'alta freqüència de relació, que sí, entenc que mos relacionem moltes perquè mos estimam i de prop, val? Que puguin fer algun comentari d'aquest tipus, com poden ser els predins, són els més destacats, val? Bueno, per la situació festiva, val? Recomanaria també calma, sempre recoman calma i no muntar un
espectacle.
Un espectacle,
sí.
En general, val? I cercar un altre moment que no sigui en aquella circumstància per dir allò que trobes que has de dir. És a dir, allò que vas dir me va molestar, allò que... Bueno, i per tal d'expressar la incomoditat o la disconformitat i intentar trobar un equilibri. Tot això, ara ho vaig a complicar un poc més, tot això en absència de problemes importants, ja sigui en l'infant o el propi adult que tingui problemes emocionals o que tingui tal. Perquè si estem front a una situació de que està en teràpia amb un infant i té problemes de conducta i la predina no fa més que vaciar-lo, també recoman no muntar un circo al mig del dinar, sinó que fa aquesta persona dur-la a un lloc reservat i recordar-li que, d'igual que siguin festes, vacances, el que siguin, les pautes són molt clares per tal de no engrandir el problema o no generar un problema major a la circumstància. Com veus, ser una situació multivariada amb moltes persones, amb diferents característiques, és molt complexa donar segons quines recomanacions, però he intentat explicar-ho d'aquesta manera.
D'acord. Imagina que també de vegades s'ha de fomentar l'empatia també, no? I posar-nos un poc en la mirada de l'altre, dels que té fills, dels que no té fills, perquè són realitats diferents i de vegades ens costa entendre com ho viu l'altre.
Exacte.
Molt bé. Hem de dir també que un altre punt a tenir en compte és que són dates en què els infants estan hiperexcitats, per dir-ho així. Els adults també estan més cansats de l'habitual perquè hi ha horaris canviats, dinars llargs, molt de renou, moltes activitats. Quines pautes ens dones ja per acabar sobre què fer i què evitar per dur el millor possible aquestes dates?
Bueno, jo sempre faig una crida gran a la paciència. Val? Sé que paciència significa, en certa manera, aguantar, però també significa controlar, també significa gestionar. Val? I el diàleg i la tolerància són dos conceptes que han d'anar junts de la mà per arribar a, en aquests sistemes de relació de guanyar-guanyar. Val? I així tots estan satisfets. Tots aconseguim un poquet de lo que volem a canvi de cedir un poquet de lo que no m'agradaria cedir, però ho feim. Val? I després, a vegades en els grans mos costa lo que vaig a dir ara, val? Però hem de posar imaginació, també. Hem de posar imaginació per afavorir, per exemple, l'equilibri entre el descans i l'activitat. Hem d'afavorir... Hem de tenir imaginació, perdó, per veure què fem amb una sobretaula superllarga amb nins petits que no sap cap de fer d'ells. I a lo millor pues, és tan fàcil com que cada germà, si són diversos germans, posant pues, 10 o 15 damunt la taula i li deim unes coses grans. Vinga, aneu al cine. O aneu a les atraccions aquestes de barriada que a vegades hi ha. O aneu en el parc a jugar amb el cotxe de radiocontrol que t'ha arribat.
O algú li toca jugar a jocs de taula amb els infants.
O algú li toca... Bueno, a vegades hi ha gent intrèpida, a pesar de ser adulta, que li agraden aquestes activitats. És a dir, aquesta imaginació farà que puguem generar petites illes de calma, illes de benestar, illes de poder xerrar tranquil·lament amb la família, si és que és el gust, o senzillament que hi hagi una calma, no? Perquè si no tens una tropa de nins fent voltes per la taula, tomen coses, la predina, no me tomis això, gerra de no sé què... Uau! El que tinc ganes és de partir. I si no hi posem imaginació, mos perdem a lo millor aquella trobada en família, que és vera que mos veiem poc, però quan mos veiem estan molt a gust. I aquest concepte d'apel·lar a la imaginació.
Molt bé. Algun consell més ja per acabar o ja ho tenim tot?
Jo crec que amb això...
Estan preparats.
Sense paciència...
Paciència i imaginació i a gaudir de les festes.
I a gaudir de les festes.
Molt bé, Joan. Quan els fills s'acosten a l'adolescència, molts pares viuen amb por aquesta etapa per passar de ser, podrien dir, el centre del món dels seus fills, de tenir-los sempre a prop, a veure com volen més llibertat, més intimitat, més espai propi, com se van distanciant. D'altra banda, com els models de criança han canviat, molts pares també esperen que el fet d'haver fomentat la comunicació amb els seus fills des de petits farà possible tenir una millor relació amb l'adolescència de la que varen tenir ells amb els seus pares. Avui volem abordar precisament com evoluciona aquesta relació entre pares i fills, però no des del punt de vista dels adolescents o dels pares, sinó des de joves que tenen entre 18 i 30 anys, que han passat no fa tant per aquesta etapa, però que en el mateix temps ja són adults, i que se poden posar una miqueta millor a la pell de les dues parts. Anem a saludar-los ja, perquè tenim aquí en Vanina.
Hola.
En Sergi.
Hola.
En Araceli.
Hola.
En Margarita.
Benites.
En Joan Miquel.
Ué.
En Valentina.
Hola.
I en Eduard.
Bones.
Preparats. Sí,
sí,
no?
Sí. Sempre.
Sempre preparats. I doncs, anem a viatjar en aquell moment de quan comença en els canvis, en la pubertat, no? Vosaltres pensau, no només per la vostra experiència personal, sinó pel que heu viscut en el vostre voltant, que el canvi de voler passar més temps amb els amics i veure els pares d'una altra manera passa de cop o arriba de manera gradual? O no en sou conscients?
De manera gradual,
sí.
Jo opino que, bueno, en la entrada a l'instituto, nuevos compañeros o compañeros que ya tenías, de repente las hormonas empiezan a florecer, entonces como que le empiezas a dar más importancia a la adolescencia, bueno, a tus compañeros, tus amigos, las opiniones, que bueno.
Però en sou conscients d'aquest, des del lloc penseu que en aquesta edat en sou conscients d'aquest canvi en la seva actitud? O pot ser fins més endavant no se n'adonen que estan canviant i només ho veuen els pares, aquest canvi?
Totalment. Jo crec que o sigui, que els adolescents veuen que ja no volen estar amb els seus pares. Que d'això sí que són superconscients. Que Pantura noten més aquell canvi més dràstic als pares, perquè des de fora sempre se veuen millor les coses, Pantura sí. I a mi, per exemple, l'altre dia me vaig posar a mirar converses de quan jo tenia 16 anys i li contestava tan seca a mo mare, i per jo a mo mare es deu, i sempre mos han duit superbé, però, que sí, val, que estic a ser ràdio. I jo, dios, em considerava una persona supercorrecta, saps? I llavors, jo que sé, que tot passa també.
I partint d'aquesta experiència personal i del que heu vist, penseu que els mites, idò, o temors, podrien dir, que molts de pares tenen sobre aquesta etapa, són exagerats o són bastant reals? Per exemple, que no volen estar amb els pares, que només volen estar amb els amics, que no compten res, que se tanquen. Amem.
Pares, me sap molt de greu, però és real i feis el que feis, passarà. És a dir, l'adolescència és així per natura i lleugerament traumàtica per tothom involucrat. Però crec que també és part de que estigueu criant una persona que està madurant i és part del procés maduratiu.
S'ha de separar.
Veure que els pares ja no són déus, són persones, i que Pantura té ganes de fer coses amb persones que no són els meus pares.
Jo crec que de vegades sí són un poc exagerats, sobretot quan és que no vol passar temps amb jo. I el plan era anar en el mercat a comprar. No sé, com que no, si m'ho proposes igual una altra cosa...
Anar a fer
no
un variat a plaça.
Exacte, o el millor és... sí que vull.
I vosaltres vos vareu plantejar quan éreu adolescents si els pares tenien motius per sentir aquesta por o com se sentien, o és un tema que ni se pensa en aquell moment? Sergi fa que no.
No, o sigui, com a tal jo no m'haig... aturar a pensar si sí, això... no, simplement era pues, un poble que hem xerrat, són èpoques d'hormones, èpoques que estiguin canviant. Jo volia puntualitzar també que abans fèiem, o abans de ser adolescents fèiem moltes coses amb els pares, però descobrim un altre tipus d'oci, altres punts de vista, retroalimentació entre iguals, que vulguis o no, pues, t'afecta com a persona, no? I com deia Valentina, no és que no vulguis passar temps amb els pares, tens uns altres interessos, els pares s'han de saber adaptar.
Però també a vegades passa allò de que tot el que ve dels pares, el mateix consell ve d'un amic o ve dels pares i no s'interpreta igual. És a dir, que no només és que hi hagi altres interessos, sinó que els pares ja no te cauen tan bé.
Bé, o normalment els teus companys te donen suport, acostumen a. Llavors també estàs en un punt que te reafirmin bastant. És gratificant. O sigui, jo vull fer això i els meus pares no me deixen. Buah, tu, clar que sí.
Dilo,
perquè els pares te mostren la realitat, clar, que potser no vols veure.
També és veure que ara necessites unes noves autoritats. Quan ets un infant, la teva autoritat són els teus pares, i quan ets un adolescent, les teves autoritats són la gent de davant teu, que té la teva edat i que té una imatge que a tu t'agradaria tenir per a tu mateix, o un prestigi, o qualsevol cosa, i això és natural, també. I he de dir una cosa, jo crec que els adolescents són molt més conscients que els pares mateixos dels canvis que estan fent any rere any, perquè quan tens 11 anys tens molt, ets molt conscient de que tens 11 anys i quan en tens 15 per a tu és un món diferent completament. Ara bé, el problema és que no tenen tanta capacitat de fer autocrítica. Crec que és la principal diferència, que els pares ho veuen des de fora i veuen lo negatiu i els adolescents no, però sí que són conscients dels canvis, però moltíssim més que els pares, que se troben de cop que ahir era un petitó de 8 anys adorable i avui li està sortint bigot i me crida, saps?
I fa pudor.
També. Tengo un duende con bigote. Una cosa que també crec que hem de tenir en compte és si l'adolescència biològicament es pas de la infantesa a l'edat adulta, també a nivell psicològic ho és a dir, hi ha moltes vegades que no són conscients de com reaccionar amb els adolescents o de que no està encerrant tan bé, o l'exemple que posa una Margarita que pensava que era molt més
educada
de lo que realment era. I de...
era educada, però era molt seca.
Que moltes d'aquestes coses jo crec que també venen intrínsecament perquè biològicament estem fent un canvi i per tant el nostre cap no mos deixa fer més.
Anem a parlar un poc, tot això que estan comentant és, bé, passant fa molt d'anys, no? Ja sabem que els filòsofs grecs ja també xerraven de l'adolescència com aquest moment que estan descrivint ara, però anem a centrar-nos un poc en els canvis socials actuals. Com comentàvem, tenim una generació de pares que s'ha esforçat molt per millorar la comunicació amb els seus fills perquè molt d'ells se varen sentir poc escoltats per les generacions anteriors. I d'alguna manera esperen que l'adolescència dels seus fills sigui més propera de la que varen viure ells, de que els fills tinguin més confiança, de que xerrin amb ells si necessiten alguna cosa, de que alguna cosa ja hagi canviat. Vosaltres, que ja sou fills d'aquesta generació de pares més dialogants, tot i les característiques pròpies de l'adolescència, penseu que aquest canvi ajuda a tenir relacions més properes o no?
Que difícil.
Jo crec que a l'adolescència és una loteria. És a dir, a lo millor se nota, a lo millor no. Però quan se surt de l'adolescència, tot el que has sembrat a l'infantesa i totes les bones actituds que has tingut durant l'adolescència del teu fill tornaran. Perquè realment, en aquell moment que la persona ja ha sortit de la tempesta que és l'adolescent, dirà, mon mare, mon pare ha estat una persona raonable, que m'ha tractat bé, que m'ha tractat amb empatia. I ja jo crec que allà se notarà molt, perquè si tu has estat un pare absent i no has tingut empatia amb el teu fill, quan sigui un adult, no te deu res. I dirà, el meu pare o la meva mare m'ha fallat en els meus anys de desenvolupament. En canvi, durant l'adolescència no ho poden saber. Però quan ets adult, llavors pot fer un anàlisi real de com t'han tractat els seus pares. I allà és quan val la pena.
Molt interessant. Tots feis que sí amb el cap.
Sí.
I quines actituds els adults poden ajudar, si n'hi ha, a que aquesta transició sigui més fàcil? Aquest pas, aquesta adolescència, a vosaltres que ho heu viscut, no fa tant, alguns pràcticament sou adolescents encara, quines actituds poden ajudar i quines al contrari, poden fer que la relació se torni més tensa o conflictiva, mem? Vanina, Sergi, Valentina...
Jo crec que respectar l'espai personal, hi ha de vegades que potser tu quan eres adolescent pues no volies passar temps amb el teu pare, però perquè no volies en general, volies estar a la teva habitació, llegint o jugant, i ja està. No significa que el teu fill s'hagi posat en contra teva. I també a l'inrevés, si el pare arriba, per exemple, cansat del treball, pues també, això que és difícil en aquella edat, però igual entendre que també necessitarà descansar.
Molt bé. Clar, ara na Valentina ja ha mencionat un tema, que és l'altre costat. Fins ara estàvem focalitzant o posant-se atenció els focus en els pares. Anem a la part dels atlots, perquè clar, amb aquests nous mètodes, podríem dir, de criança, en aquest intent de fer-ho millor, també molts pares han acabat sobreprotegint en els fills, ho han comentat moltes vegades. No se'ls ha deixat enfrontar-se a la frustració i se'ls ha ensenyat més a rebre que no a donar.
Vosaltres penseu que això ha afectat l'empatia dels joves d'avui en dia cap als seus pares, que no s'aturin a pensar la necessitat dels pares? Ja de per si l'adolescència és una etapa bastant egocèntrica, però que això ha afectat encara més en el fet de que se posin a la pell de pares i mares?
Sí, jo crec que sí. És a dir, crec que hem passat un poc de pare que pentura o no t'explicar, no hi havia emocions.
No podíeu xerrar de segon quin temes.
No se podia xerrar de res. O el pare que et feia xantatge emocional. Xantatge emocional en els fills.
Sí.
Els fills que pensen que pares no tenen cap necessitat i que tot és mundos de llupi i tots estem molt bé. Pentura amb els temps, arribarem a un punt mitjà, però no hi hem arribat. I realment, si tu penses que l'altra persona sempre està bé, arribes a esperar que sempre estigui bé i no te poses en el seu lloc amb tanta facilitat.
Tu què penses, Sergi?
No, estic bastant d'acord. És a dir, jo troc que... No sé, és que tot, estic totalment d'acord amb el que ha dit. Totalment. És a dir, en el meu cap estava fent, sí. Sí.
És que, clar, també tenim un altre factor, no? Que molts joves continuen vivint també amb els pares molt d'anys i no arriben a tastar, per dir-ho així, fins que són molt grans, que suposa una vida adulta. Per tant, també costa més posar-se a la pell d'aquell pare que ve cansat, que està fent feina, que potser t'ha comprat el mòbil de darrera generació i s'ha de comprar unes sabates i no se les ha comprades. Clar, això afecta a la relació entre pares i fills amb els temps. Aquesta falta d'empatia pot ser perquè no ho han viscut i també s'han estat acostumats a estar sempre ells en el centre d'atenció.
Però tornem a lo mateix, de sempre. Quan són, o sigui, conviure a una casa no vol dir no fer res. De fet, conviure és conviure. Jo faig el dinar, tu rentes els plats. Jo he posat la rentadora, tu les tens. I són coses que poden fer amb 12 anys. No, és que me'n vull anar tal... Bueno, has dinat, sí o no? O vols dinar? I va, fes tu el dinar, jo rentaré els plats i que siguin coses rotatives i que passin un poc per tot. I jo crec que així també treballem l'empatia, però des de les aules, des de la societat en general i des de casa. Si tu veus que algú en esbús que va amb bosses carregades, per molt que no sigui una persona major, tu te pots aixecar i dir, ei, vols seure? I posar en paraules. Qualque dia, quan tu vegis a qualcú que vagi així, seràs tu el que t'aixequis. I dient això, me'n recordo ara que jo li vaig dir això a en Sergi a un altre context, que després ho xerrarem. Fora micros. Però posar això en paraules, jo avui faig això per tu, i un altre dia, encara que no sigui jo, tu li faràs a una altra persona. I així, fem un pot de comunitat. Però si la gent no xerra, se callen les coses, no donen cap tipus de responsabilitat, i nosaltres no confiem en que l'altra gent ho pugui fer,
no avançam. I els pares es posen les seves necessitats, les manifesten o esclaten? És a dir, no te diuen res i de sobte un dia arriben i ah, perquè a casa està, a casa... Solen manifestar-les o no?
Depèn. O sigui, sí que hi ha pares que les van manifestant i això fa una bona comunicació perquè no se va acumulant i després esclata, com has dit, però després hi ha que per no fer sentir malament a l'infant no diuen res, però després sí que acumulen i esclaten perquè no tenen per on sortir.
Jo crec que també moltes vegades els pares esperen el que...
Que tu ho vegis.
Sí, esperen que tu ho vegis. I pues,
que veig la muntanya de plats i facis un raonament.
Sí, o que suposis coses quan no m'has dit res. I sí que és vero que quan és un adolescent que encara està aprenent més el tema d'empatia, l'has de dir molt clar. No, o sigui, no esperis que aquell adolescent suposi coses quan tu tampoc ho has manifestat.
Clar, també els adolescents de vegades tenen expectatives molt altes amb els pares de que també entenguin quan vols una abraçada, quan vols que no t'acostis, que també és complicat, no? Tampoc ho manifesten de vegades.
Sí, se pot aplicar per
les dues bandes.
No? Sí. Vinga, ara jo crec que perdona que sí. Interrompi, però quan passen aquestes coses de que tal vegada el pare no sap què és el que vol el fill adolescent i el fill adolescent reacciona malament, tal vegada el que pot fer el pare és amb molta honestitat dir-li, perdona, és que jo necessito que, vull dir, estic intentant apropar-me a tu i fer perquè estiguis bé, però tampoc ho puc sobretot, i si no reacciona bé el teu fill, tal vegada li has d'ensenyar a dir, m'està molestant això que estàs fent, tal vegada t'hauries de calmar un poquet, vull dir...
Tampoc acceptar-ho perquè és adolescent,
clar, no? Clar, em sap molt de greu posar sempre la responsabilitat en els pares, però no deixen de ser pares, també.
també he de dir que això passa entre persones adultes. Jo tinc 30 anys, que hi ha vegades que estic interactuant amb una persona de la meva edat, té un mal dia, no sap què li passa, i li demanes com te puc ajudar, i te diu, francament, no ho sé, necessito una estona. Això passa a totes les edats. És adolescència més.
Clar, clar. Vinga, però ara que teniu més perspectiva, com penseu que se podria ajudar? És veritat que els pares han de fer molta feina, però com se podria ajudar a l'adolescent a entendre millor els seus pares? Que tal vegada és una de les coses que més costa, no?
Fes un dia a dia junts, no? Vinga, jo ara vaig a la feina i m'he aixecat a l'hora i he de fer tot això, m'han de partir cap a la feina. I llavors t'aixeques amb jo, que no vull, és que no vull. I jo tampoc, vull aixecar-me a les 5 de matí per posar rentadores, però és el que hi.
No sé si després això tindrà un efecte positiu.
I, no, clar, i dius, i ara, vinga, ara, no, tampoc, els pares tampoc tenen una vida, o no tots, tampoc van a tope. Llavors, vinga, ara són les 10 de matí, ara una aturadeta i fem esberenar. I te'l dus a berenar a qualque lloc que sigui mínimament agradable perquè no sigui tot una tortura, no? Vinga, ara tornem, ara hem d'estendre no sé què. I fer-ho tot. I que això no vulgui dir que no pugui, per exemple, estar amb els mòbils. En plan, si els pares estan amb els mòbils, els fills també. Si els pares poden seure i desconnectar 5 minuts, els fills també. Vull dir, tampoc... No sé.
Jo crec que xerrar un poc del teu dia a dia, així com els adolescents dir, fas que avui...
Tocut un examen.
Sí, un examen que m'ha anat fatal, no sé quant, i el pare també dic, ah, doncs jo avui he anat a treballar i... Pues si hi ha hagut un problema que era més difícil, no sé,
fer-los partícips de la realitat.
Sí, i xerrar el dia a dia, perquè també sí que és vera que jo veig que hi ha molts de pares com que no comenten el tema sobre el seu treball.
Per no preocupar els fills, no? Moltes vegades també, o sobre sí, l'economia. No sé.
Sí. Jo vaig més directe i un poc amb el senyor de Carina Valentina. Ser conscient i conscienciar que ser persona... te comporta uns deures, te comporta un esforç, te comporta un sacrifici. És a dir, no actuen perquè sí. I m'explic. Tu no esperis aconseguir alguna cosa sense tu pues, treballar-te, sense tu pues, tenir un esforç, un sacrifici. Moltes vegades, o millor, ells veuen que tot, o sigui, reben moltes coses sense ells pràcticament fer-les, és a dir, com que se'ls ve donat, i se'ls ha de conscienciar que no tot ve donat. És a dir, tu t'has de treballar i hi ha una... O sigui, un treball rere per poder aconseguir pues, una educació de qualitat o que els teus pares puguin no sé què, saps? És a dir, moltes vegades no són conscients, simplement veuen ah, vale, que bé que tinc això. Però no veuen tot el que hi ha darrere. I això també, si se comunica i si és més conscient, ni es poden dir, ah, pues escolta, que el meu pare li... Fins arribar aquí, jo que sé, fins arribar a estar a casa amb jo, per exemple, sopant, pues ha hagut un esforç que ha hagut d'anar a fer feina abans, ha hagut de sacrificar, ha hagut de madrugar. Saps? Això potser no ho veuen ells.
D'acord. Pregunta que tots els pares esperaran una bona resposta. Quin és el moment en què comença el nou acostament entre pares i fills, no? Passa l'adolescència, no? Vostau secs, com diu una Margarita. En quin moment comença a passar? Supos que també depèn de la maduresa de cada un, però generalment, quan comença a millorar tot això?
Jo crec que depèn un poc també de lo que faci l'adolescent. En plan, si tu en els 18 te'n vas de casa... pues, puntura comença abans, adultes, millor, no sé.
Clar, quan més tinguis també experiències adultes,
quan
no?
Quan comences a fer feines d'estiu, quan comences a veure que per l'estiu no pots sortir tant amb els teus amics i amigues perquè has d'anar a fer feina, etc. Coses així.
És conscient de sacrifici que hi ha. Sí, sí, totalment.
Bé, i d'on hem acabat en consells. Consells per les dues bandes. Pels pares, quin consell els donau per gestionar aquesta etapa sense viure-la amb tanta por o amb tanta tristesa, perquè els pares veuen com se'n va aquell infant.
Bé, jo crec que me sap molt de greu, però és un dol que s'ha de passar. Heu de confiar en que heu fet el millor que heu pogut i realment si intentar també generar un espai de comunicació i empatia de totes dues direccions. Escoltar els vostres fills les coses que vos vulguin contar i també fer un esforç per contar-los part de la vostra vida, de qui sou realment. En aquest moment que ja vos humanitzen, perquè realment que els pares deixin de ser déus és que són humans, és un bon moment també per intentar acostar-se i tenir esperança de que això també passarà.
I missatge pels adolescents, perquè entenguin també què suposa ser pare o mare i també què significa començar a ser adult. Qui s'anima?
Que sabem que en el teu cap hi ha hormones volant, perquè tots han viscut o estan visquent això.
però que hi ha vegades que potser hauríem d'intentar fer una pausa i intentar veure què està passant al teu voltant, què estan fent els teus pares, què estan fent els teus altres familiars i què estàs fent tu.
I el esfuerzo, no?
Quants
el
esfuerzo que
suposa. Ara en torno a tenir 21. Després tu siguin, també en 21.
D'acord. I de aconseguir cap a un adolescent, si el que t'estigui dient una persona de 21 anys o busca una cosa que te queda super enfora i que et fa molta mandra, tal vegada t'has de replantejar els teus estàndards morals com a persona perquè no te queda tan enfora. I perdona, adonar-te de que crec que tant pares com fills, la nostra generació, que ha tingut molta més comunicació amb els pares i uns pares molt més presents i molt més antics, tal vegada el principal retret que li fan a els seus pares és que fins a un cert punt no els han ensenyat el valor de la disciplina. I això pot tenir un rerefons polític que no vull explotar aquí perquè no és la meva intenció. I que crec que s'ha d'anar molt en compte perquè hi ha molta gent que ho està explotant políticament. Però adonar-nos com a societat de que fins a un cert punt també tot és convivència també i que podem aprendre del que la nostra generació està començant a dir de tal vegada me varen mimar un poc massa.
Tu apuntaves per aquí, no, Vanina, aquest esforç?
Sí, bueno, más que nada que los adolescentes se den cuenta del esfuerzo que hacen los padres, en plan, todos los días, 8 horas diarias, no sé, dependiendo de cada trabajo, más, menos. Entonces, bueno, también que los padres se den cuenta que es importante que los jóvenes, 12, 13, 14 más, se den...
Siguin conscients.
Sí, i les den l'herramienta perquè lo sepan.
Jo crec que també per part dels adolescents aturar-se a pensar, perquè sí que sempre se diu, ai, és que ma mare sempre me diu, jo a tu edat, jo a tu... Però realment pensa com eren els teus pares a la teva edat, perquè ells sempre diuen tot el temps a tu edat, però és que...
Jo a tu edat, i con aquestes circumstàncies que són diferents a les teves, passava això.
Sí, però és que realment hi ha diferència.
Sí, de vegades aturar a veure realment el que passava en ells també pot fer que l'adolescent s'adoni que és un afortunat, no?
Sí.
I aprofitar tot allò que té. Ui, que interessant, eh? Una altra tertúlia potent.
Sí, sí.
Molt bé, anem a fer un altre descans avui, oi?
Sí, per favor.
Vinga.
Letres Ràdio és diversió. Descubre lo que pasa cuando vives Miró desde dentro. Por solo 40 euros al año, disfruta de acceso libre a la Fundación, actividades exclusivas, invitaciones gratuitas y muchas más ventajas. Hazte amigo hoy y con el código AMIGO2 tendrás 2 entradas gratuitas más. Todos los detalles en miromallorca.com. Vive el arte. Respira Miró. Ayuntamiento de Palma.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
I avui estrenem secció, ens encanta estrenar secció. Avui estrenem secció de tutorials intergeneracionals. I qui anima sempre totes les estrenes? I dona Doris, la nostra experta en manualitats, viatges i altres coses, i la seva filla Imilce. Com estàu?
Hola, bon dia.
Hola. Vareu estrenar els reptes familiars.
Sí.
I ara estrenau les tutorials és una altra cosa, intergeneracionals.
Sí.
Clar, això vol dir que un ensenya a l'altre, una generació ensenya a l'altre, uh-huh, a fer una cosa que se fa avui en dia o que se feia abans.
Abans, exacte.
Molt bé. I avui, com s'estrena Via de ser potent, parlarem de podcasts.
Sí.
Com s'enregistraven abans, quan no sabíem ni què era un podcast, i com s'enregistren ara, idò, ho descobrirem. I Mirce, tu saps com feia podcasts ta mare?
Con cassets.
D'acord, molt bé. Alguna cosa més o...?
No.
No, ho hem de descobrir. I tu, Dori, la teva filla, com enregistra podcast?
A mi, jo la veig que està en l'ordinador, en el mòbil, amb els cascos i tal, però tampoc no sé exactament què és el que em ple i què és el que no.
Però avui ho descobriràs.
Però jo la veig que sí, que està molt...
Que està posada.
Està posant, això.
I de vinga, anem a començar per la part de continguts. Mm-hmm. No? Amem, Dori,
sí.
Quin continguts hi havia en els teus enregistraments de casset que els diuen podcast?
Bé, nosaltres, perquè jo me posava amb els meus cosins, gravaven diferents seccions. Fèiem entrevistes, clar, mos inventaven...
entrevistats.
Exacte. Fèiem anuncis.
Clar,
fèiem anuncis.
I eren anuncis originals o eren tal qual és de la televisió?
Ho fèiem un poc de tot. S'inventaven alguns i altres copiat fil per randa.
Clar, no? Perquè en aquella època sabíem tots els anuncis,
sí,
de memòria.
Total,
clar.
No, sí, perquè era divertit.
És nuevo?
És nuevo.
No, lavado con perlans.
Ai, lavado con perlans.
Jo, Dori, no te n'has de recuperar. I mi kimono?
Kia!
Ara. Ja m'havia espantat, Dori.
Chocolate con leche.
Extra fino.
Oh, sí?
Bé, ja està. Ja han demostrat que som antigues.
Molt bé.
I bé, aquí hem dit anuncis, mm-hmm. Hi havia concursos informatius, totes aquestes,
sí,
coses.
Sí, no? Hi havia també microrelatos, havia històries...
Con radionovel·les, no?
Sí, radionovel·les. I fèiem un poc de tot. Tot el que se'ns acudia.
Fèiem
telenotícies, també. Eh?
Molt bé.
I notícies d'última hora.
Amb connexions en directe.
Però era algú que feia tu. No és que fos un...
I mi sembla que vosaltres enregistrau els continguts.
Com?
Tu també feu aquests continguts? O són una mica diferents?
No exactamente. Por ejemplo, se mantienen las entrevistas, pero yo puedo hacer entrevistas a personas como profesionales.
Ah,
eso es guay. Pero después hay otros temas que, por ejemplo, ahora hablamos... Bueno, yo hablo de la salud mental y todas esas cosas. No sé, hablo de temas diferentes,
Fou més tertúlia de vegades, sí. O temes més seriosos, o xerrar un tot sol...
O también podemos estar un buen rato hablando de cualquier tontería solo para hacer reír al público.
Però no fou informatius ni notícies de darrera hora.
No.
No, això ja no. D'acord. No m'ha xerrat d'un tema important, que són els mitjans tècnics.
Ai.
Ara començarem amb Imilce. Imilce, quins mitjans tècnics tens tu per enregistrar el teu podcast?
A ver, las grabadoras de online y cosas así, eso sirve bastante. Y después, para editar, pues cualquier editor de audio o de vídeo, pues también sirve. Pones una imagen y después cortas, pegas, pones música, e incluso texto.
Clar, això ho feu servir a l'hora, en el teu cas, 13-14 anys, eh? Molt bé. Dori, tu, en aquestes edats, que feies servir?
La nostra era més... bastant diferent, perquè era
com,
molt...
Com enregistraves?
Nosaltres, en el casset, gravàvem, i la sort és que nosaltres teníem una doble pletina, que és doble casset, que registràvem a un i després tallàvem i posàvem una altra vegada play per gravar l'altre casset. Sí, era molt, molt habilidosos. I havien de tallar moltes vegades, havien de tallar literalment
la cinta
i aferrar-la amb això, amb en cello o...
I després li donaves voltes a la cinta amb,
sí,
el boli.
Amb el boli, dic, sí, perquè quedava clavat.
I clar, les vostres músiques de fons i els vostres efectes...
O cantaven altres, o un tocadiscos que teníem a part i posaven la música i els efectes sonoros eren nosaltres amb tassons i la porta i molt de, així de boca, o sigui, mos inventaven tots els efectes sonoros. Sí.
Bé, així casolà.
Però quedaven xules, eh? O sigui, amb els pocs recursos que teníem quedaven coses xules.
Molt creatives.
Molt creatives, sí.
Molt bé. I plataformes per escoltar els podcasts? Avui en dia, Imilce, podeu pujar-los a moltes plataformes.
Sí, podem subir-lo com... A qualsevol cosa.
A qualsevol banda. I vosaltres com difoníeu la vostra creació, Dori?
Feien difusió, és a dir, com? Anaven per canastra i... Mamà, papà, o per dins, vinga, hem de fer... Hem d'escoltar el que hem fet durant tot el dia.
I posàvem allà.
I posàvem el podcast i mos escoltaven. I el millor és que mos escoltaven. I era graciós, era molt graciós, la veritat, sí, sí.
Molt bé. I què vos ha semblat la comparativa de cada banda? Vos ha agradat?
Sí. Jo penso que si hagués tingut... tots els recursos que tenen ara, vamos, que mola ciutat. Bueno, no, hagués estat brutal.
Eso no es mucha excusa porque nunca es tarde para hacer un podcast.
Exacte. Mira, mírala.
Podeu fer plegades.
Ai, sí? Exacto.
Te farem una altra secció.
Venga.
Ah, venga. Molt bé. I doncs moltes gràcies.
A vosaltres.
Tres ràdios, coneixement. Arriba al Teatre Principal d'Inca El malalt imaginari, el clàssic de Molière revisitat amb humor corrosiu per Sergio Baos. Una comèdia divertida i punyent que posa en evidència els farsans de la salut, d'ahir i d'avui. El pròxim 14 de desembre a les 19 hores a la sala principal. Entrades disponibles al web del teatre.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses quatre paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Hola a tots, sóc en Miquel i avui vos contaré la meva afició. La meva afició és la Dimoni de Foc i estic a una colla que se diu Dimonis de Foc d'Inca. Vos recomano molt la Dimoni perquè és una forma de treure tot aquest estrès que dus, cridant o botant, i és molt divertit. Vos contaré un poc com preparam el correfoc. Primer de tot, hem d'arribar una hora i mitja abans per començar a maquillar-nos i preparar el correfoc, i després és hora de sortir sense nervis, i bé, això, vos recomano molt.
I després de la recomanació que ens envia en Miquel, arribant ja en el final de la primera hora de programa, i ho fem amb un recull d'iniciatives vinculades en criança i l'entorn educatiu. N'Eduard ens ha fet un recull de propostes pels pròxims dies.
Bon dia, famílies. Avui he fet un recull d'activitats relacionades amb la criança, el benestar emocional o la competència digital, que es faran els pròxims dies o que convé anar apuntant a l'agenda. Començam amb activitats per famílies organitzades per l'IMEP i a les quals aquestes es podran inscriure a través de la MIPA de cada centre. Durant els mesos de desembre i gener, el CEIP Son Ferrer acollirà l'activitat Sac de Jocs i una xerrada sobre frustració, motivació i autoestima. Al CEIP Ses Quarterades s'abordarà què és el TDAH i al CEIP Galatzó parlaran sobre ansietat, pors i fòbies i sobre el primer mòbil i les xarxes socials. Una altra activitat interessant és Generador de Calvià, el pròxim 15 de desembre. Serà una xerrada de joves parlant sobre salut mental. I pels interessats en saber més sobre l'ús de la intel·ligència artificial, el 17 de desembre, a l'edifici de Sarriera, es farà un podcast presencial sobre si és intel·ligent utilitzar la IA a nivell professional. Per acabar i per ajudar a les famílies a ensenyar als infants a tenir cura del medi ambient, vull comentar-vos que pares i mares podran trobar a les xarxes de UIB Saludable tota una sèrie de recomanacions per a un Nadal més saludable i sostenible. I fins aquí el recull de propostes.
I ara continuem parlant d'una xerrada informativa sobre com posar límits. Dirigida a famílies amb infants de 3 a 12 anys, se celebrarà el dia 18 de desembre al CEIP Ainamoy, i l'impartirà el psicòleg i investigador Jordi Llebrés. Ell mateix ens ha explicat com s'abordarà aquesta temàtica.
En aquesta xerrada que fèiem, en el context del nostre projecte de recerca Growing Up, tractam un dels temes que interessen més en els pares, que és com posar límits. En realitat, el que explicam és que els límits, la pregunta no és si posam o no posam límits, sinó en realitat qui posa els límits, perquè els infants, quan comencen a jugar a qualque cosa, qualsevol cosa de la vida, té unes regles. I en realitat parlam d'una cosa molt antiga en psicologia, que és la conducta governada per regles, i més de com fer que els nostres fills respectin els límits que nosaltres posem, de lo que parlam és de com aprendre a posar límits, perquè en el final, quan som adults, molt n'han de saber posar per tenir una vida el més adaptada possible en el nostre entorn.
Gràcies, Jordi, per la informació. I acabam aquest recull amb una proposta extracurricular del Servei d'Activitats Culturals de la UIP.
Tens un grup de música? Potser aquesta informació t'interessa. Des de la Universitat de les Illes Balears llançam un concurs de pop-rock adreçat exclusivament a membres de la comunitat universitària, estudiants, treballadors i professorat. La idea és promocionar el talent musical que sabem que tenim a la UIB. D'aquest concurs en sortiran els grups que representarà a la UIB el certamen interuniversitari G9. Però, a més, repartirem 1.600 euros en tres premis, 1.000 per al guanyador i 300 per als dos finalistes. Els tres grups finalistes actuaran al campus el divendres 13 de març de l'any vinent en un concert que ben segur serà molt especial. Si formes part d'un grup o coneixes algú interessat, consulteu la nostra pàgina sac.uib.cat, on hi trobareu les bases. SAC, de Servei d'Activitats Culturals. Teniu fins al 2 de febrer per presentar-vos-hi. Vos hi esperam. Salut i rock and roll.
Ja ho sabeu, com heu pogut escoltar, hi ha diferents iniciatives i propostes pels pròxims dies. Nosaltres, però, ara hem de fer una petita pausa per donar pas als nostres companys informatius i després continuarem en la segona hora de No Venim en Manual amb continguts divertits per aprendre jugant i dedicades a participació d'infants i adolescents.